Ahir va passar a Extremadura i avui a l'Aragó. El Partit Popular i Vox han tancat un pacte de govern. Això ja entrava dins els plans, però la polèmica gira sobre dos fets. Per una banda, la persecució del català. Volen acabar amb la imposició, diuen, de la llengua catalana. I per l'altra, perquè també inclouen en aquest pacte el concepte de prioritat nacional, o sigui, fer passar els ciutadans espanyols al davant dels d'altres procedències. El president espanyol creu que aquesta idea pot ser fins i tot inconstitucional. El Partit Popular hi treu ferro. Escoltem Jorge Azcón, que serà investit president un altre cop, i Pedro Sánchez.
No lo ha inventado este gobierno. Esos son requisitos que se pusieron en marcha por el anterior gobierno y que se han puesto en marcha por el Partido Socialista.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas.
Junts el que li demana a Pedro Sánchez és que dimiteixi. Entre altres coses, els de Míriam Nogueres no els agrada que hagi tirat endavant la regularització extraordinària d'immigrants sense passar pel Congrés.
Porta massa temps ocupant el poder i la cirereta de tot aquest panorama són els casos de corrupció que l'envolten. Quin argument democràtic li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions?
En una setmana, 10.000 persones ja han fet a Catalunya el tràmit per regularitzar la seva situació.
Catalunya nit.
La lluita pel control de l'estret d'Hormuz s'intensifica. L'Iran ha capturat dos vaixells i els Estats Units mantenen també el seu bloqueig dels bucs amb destí o sortida dels ports iranians. L'alt el foc il·limitat segueix vigent i Donald Trump confia que aviat reprendran les converses amb Teheran. Posarem un peu ja a Sant Jordi. Atenció a les tres escriptores que escoltareu en aquest Catalunya Nit. Per una banda, el pregó de la Diada, que ha anat a càrrec avui, d'Alia Smith.
Us vull donar les gràcies també per convidar-me a formar part d'aquest festival que honora els llibres i que no només els honora, sinó que suggereix que els llibres i les flors tenen alguna cosa en comú. M'encanten els llibres. Sóc un amant dels llibres.
També tenim a Barcelona la novel·la de literatura Han Kang, la coreana, viurà demà el seu primer Sant Jordi.
A través de l'art i la literatura ens tornem una mica més sensibles i ens permet col·locar-nos en la banda de la vida i no en la de la mort.
Passarem d'una novel·la a una Pulitzer. A partir de les 11 entrevistarem Elizabeth Colbert. La periodista del The New Yorker va assolir fama mundial amb La sexta extinción. Ens presentarà aquí al Catalunya Nit el seu últim llibre, La vida en un planeta desconocido. I també parlarem amb les floristes de la Rambla, que demà no faran Sant Jordi al carrer que els ha donat fama mundial. Ja no estan a la Rambla. El Barça femení ha guanyat la Lliga per setena vegada seguida i el masculí intenta aconseguir-ho com més aviat possible. Traurem el cap al partit que està jugant ara al Camp Nou contra el Celta. Són les 10:04 i ets a 3Cat Info. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Partit Popular i Vox tornen a la càrrega amb la persecució del català a l'Aragó. Les dues formacions han pactat la investidura del popular Jorge Azcón i un dels punts de l'acord és el d'alliberar, diuen textualment, la comunitat de la imposició del català. Aquest acord, aquesta entesa, també inclou un altre concepte molt i molt polèmic, el de prioritat nacional, que aquests dies està portant cua a la política estatal. Clàudia Serra, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, què proposen per aconseguir acabar amb el català a l'Aragó?
Doncs posen sobre la taula dues mesures: modificar la llei que regula les llengües al territori amb l'objectiu de reconèixer el català i també suprimir l'Institut Aragonès del català. L'escrit recull que amb la reforma s'adequarà la normativa a l'Estatut d'Autonomia Aragonès, que parla de protegir les llengües i modalitats pròpies, però no especifica quines són. També inclou que no es discriminarà ningú per motius lingüístics. Fa una dècada, recordem-ho, el govern del PP a l'Aragó ja va suprimir el concepte de català a la legislació autonòmica i el va substituir per la PAO. I pel que fa a l'Institut del Català, és un organisme que vetlla per la promoció del català a la franja i a la resta de la regió. Es calcula que entre 50.000 i 60.000 aragonesos parlen el català.
Per tant, el que diu textualment l'acord és acabar amb la imposició del català en algunes zones de l'Aragó. Veurem finalment en què es concreta això. Llengua a banda, aquesta setmana hem parlat molt del tema de la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis i prestacions públiques. Aquí, en aquest pacte, com passava amb Extremadura, Clàudia, això també ho inclou, eh?
Sí, aquí els de Santiago Abascal també han aconseguit que s'inclogui aquest criteri pel qual, segons ells, els nacionalitzats espanyols passaran al davant dels que no ho siguin quan es tracti de rebre ajudes. Els populars, en canvi, mantenen que el pacte, igual que Extremadura, basa aquest requisit en els anys viscuts al territori i no en el fet de tenir la nacionalitat. Azcón diu que és un criteri que ja existeix i que compleix amb la normativa a tots els nivells.
No lo ha inventado este gobierno. Todos esos criterios son criterios de legalidad, que están incluidos en una legislación de inmigración nacional que nuestro país es quien tiene la competencia para tomar esas decisiones.
I aquest anunci, cal dir que ha arribat poques hores després de la investidura de la popular Maria Guardiola a Extremadura, gràcies als vots de Vox, que també formarà part del govern a la regió.
Escoltant ara Azcón, semblaria que el Partit Popular està còmode amb aquesta terminologia de prioritat nacional. Ho han acordat tant a l'Aragó com a Extremadura, però avui el Partit Popular s'ha negat a votar a favor d'un text de Vox al Congrés que defensava aquesta mateixa idea.
Sí, i Pedro Sánchez ha aprofitat l'embolic per atacar els d'Alberto Núñez Feijóo, el líder dels populars, però ha esquivat la controvèrsia.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas.
Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia.
I al Congrés, Vox ha acusat el PP d'incoherent per haver tombat a la cambra baixa el que sí que han signat a nivell autonòmic.
Molt bé, doncs passarem ara per Lleida, perquè un dels arguments que s'han fet servir avui a l'Aragó és citar el que està passant en aquesta ciutat catalana. L'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, assegura que la Guàrdia Urbana identificarà les dones que portin el vel integral al carrer i en recintes públics. És el que preveu la nova ordenança de civisme, per a l'aprovació de la qual el govern haurà de buscar suports. La mesura, però, genera molts dubtes i també polèmica. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
Sí, no acaba de convencer ni a l'oposició ni tampoc a les files socialistes. El que defensa l'alcalde, Fèlix Larrosa, és que si tira endavant la proposta, quan la policia vegi una dona amb vel integral, li comunicarà que està incomplint l'ordenança de civisme. El document, però, preveu excepcions, una de les quals és si es fa alegant llibertat religiosa. Sentim Fèlix Larrosa i el portaveu del PP a Lleida, Xavier Palau.
Serà la instrucció de l'expedient que definirà si realment és fruit d'una llibertat religiosa o és simplement fruit d'una imposició.
Evidentment, cap dona reconeixerà que el porta per imposició i no per elecció.
I recordem que el Suprem ja va tombar l'any 2013 una iniciativa similar, aprovada en este cas per l'exalcalde socialista Àngel Ros.
Doncs tornant a passar uns segons ara per al Congrés, Junts per Catalunya ha demanat a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. Les relacions del partit de Carles Puigdemont amb el PSOE estan trencades des de fa mesos, però el fet que l'executiu espanyol hagi tirat endavant la regularització d'immigrants sense fer-la passar pel Congrés ha fet perdre la paciència a Junts. Sentim Míriam Nogueras i la rèplica des del PSOE a càrrec de Patxi López.
Quin argument democràtic li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions?
Ha pedido elecciones, pero no las va a ver hasta que no toque.
En una setmana, per cert, 10.000 persones han fet a Catalunya el tràmit per regularitzar la seva situació. Si se seguís a aquest ritme, es calcula que unes 150.000 persones podrien sol·licitar els papers quan s'acabi el procés extraordinari que ha engegat el govern espanyol. El límit és el 30 de juny. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha destacat al matí de Catalunya Ràdio la feina que estan fent molts ajuntaments i assegura que cap posa traves al procés.
Tothom està complint. Fins i tot el senyor Albiol, que ens fa crítiques a Twitter molt dures, està complint. Jo, mentre compleixi, que faci totes les crítiques del món.
Són les 10 i 10 minuts, crònica ara internacional, perquè l'endemà de l'anunci d'alto el foc indefinit a l'Iran, que Donald Trump va comunicar amb l'objectiu que arribi una proposta de negociació de Teheran. Recordem que aquest anunci ens enxampava ahir més o menys a aquesta hora del programa. Doncs bé, no hi ha hagut cap avenç tangible en la via diplomàtica. Més aviat al contrari. Si el president nord-americà deia ahir que els líders iranians estan dividits, els missatges d'avui, tant del president del país persa com de la màxima autoritat del Parlament i principal negociador, van en la mateixa direcció. Els Estats Units no compleixen els seus compromisos, diuen, i un alto el foc amb bloqueig naval nord-americà no permet reobrir de cap manera l'estret d'Hormuz. De fet, avui l'Iran ha capturat dos portacontenidors que navegaven per la zona. Això ens porta a connectar en directe amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Quines novetats tenim des de la Casa Blanca?
Bé, de moment la situació és, com has descrit, de pocs avenços, poques novetats, vaja, des de la Casa Blanca. Ara mateix hi ha una situació d'estancament. De fet, tot just fa uns minuts ha comparegut Caroline Leavitt, la portaveu de la Casa Blanca, per a dir que serà el comandant en cap, és a dir, el president dels Estats Units, qui marqui l'agenda. Leavitt no ha volgut concretar gaire més, però també ha subratllat que els Estats Units volen una resposta unificada i que això és el que el president està esperant.
Veus molts missatges diferents a les xarxes socials de molta gent dins del règim, i molts d'aquests missatges es contradiuen amb el que sentim d'ells en privat. Però, novament, volem una resposta unificada i això és el que espera el president.
La mateixa portaveu ha negat que Donald Trump hagi dit fa unes hores a la cadena Fox News que l'alto el foc podria durar entre 3 i 5 dies, cosa que ens hauria pogut situar a dilluns o dimarts de la setmana vinent. Recordem que això és una informació que ha sortit publicada per diverses agències, i així és com ha mirat de justificar el nou alto el foc. Per cert, dels mediadors pakistanesos ara ni rastre, ni els ha esmentat.
El president va optar per ampliar l'alto el foc perquè és l'Iran qui necessita organitzar-se. Els Estats Units i el president Trump hem estat molt clars en les nostres demandes, les nostres línies vermelles, i això és el que hem de veure per a l'interès del poble americà i dels nostres aliats.
Les línies vermelles, recordem-ho, serien, per exemple, la renúncia a les armes nuclears per part de l'Iran o la gestió conjunta de l'estret d'Hormuz. Leavitt ha insistit que el bloqueig nord-americà es manté efectiu i que l'Iran està perdent 500 milions de dòlars diaris. I també li hem tornat a sentir allò de que els Estats Units ho tenen tot controlat perquè han deixat l'Iran sense capacitat de maniobra.
Doncs situació de moment encallada. El bosc de moment no es bombardeja. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe una nit més des de Washington. Una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
En canvi, al Líban, mentrestant, l'alto el foc és vulnerat cada dia. Avui els atacs israelians han acabat amb la vida de 4 persones al sud del país, segons mitjans libanesos. I Hezbollah ha informat que ha llançat drons contra les forces israelianes a la regió. Tot plegat, la vigília que reprenguin les negociacions entre el govern israelià i el libanès a Washington. Avui també ha mort un segon membre dels cascos blaus al Líban com a conseqüència de les ferides que va patir en una emboscada de Hezbollah dissabte. Un minut per arribar a un quart d'11. Vistiplau europeu, el desbloqueig del préstec comunitari a Ucraïna de 90.000 milions d'euros, un cop Víctor Orbán ha aixecat el veto. Demà ho ratificaran els líders dels 27 països en la cimera que es fa a Xipre, però el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ha avançat que Brussel·les envia un bon senyal, era una decisió que feia temps que estava esperant i que Orbán fins ara bloquejava. Recordem que Orbán ha perdut les eleccions i, per tant, està ja en temps de descompte. Tot plegat després que s'hagi reparat l'oleoducte que subministra a Hongria gas procedent de Rússia. Doncs bé, un cop solucionat aquest entrebanc, ara és Rússia qui tanca l'aixeta d'aquesta mateixa canonada en la ramificació que va fins a Alemanya. Connectem d'entrada amb Moscou. Cristina Solies, bona nit.
Bona nit. Mentre Ucraïna torna a permetre que el petroli rus arribi a Europa pel Druzhba, Rússia desconnecta Berlín d'aquest oleoducte. El govern rus ha anunciat que no permetrà el pas de més petroli del Kazakhstan cap a Alemanya a través d'aquesta infraestructura. Els analistes ho veuen com una clara resposta de Putin al canceller Merz pel seu suport a Ucraïna i per la decisió de deixar de dependre progressivament de l'energia russa. El viceprimer ministre rus Alexander Novak ha comentat la notícia amb sarcasme.
A partir de l'1 de maig, el cru enviat per la ruta Druzhba, que havia anat a Alemanya, es redirigirà cap a altres rutes logístiques disponibles. Els alemanys han renunciat al petroli rus, així que ja els va bé.
De la seva banda, el govern del Kazakhstan ha optat per la prudència. Ha explicat que hi ha problemes tècnics, que és molt probable que el Kremlin hagi pres aquesta decisió arran dels últims atacs de drons ucraïnesos contra la infraestructura energètica russa i, en cap cas, ha acusat les autoritats russes de bloqueig polític.
Doncs el fet és que l'economia alemanya notarà les conseqüències d'aquesta mesura russa, però més enllà dels problemes a curt termini, el context global també perjudica seriosament a mitjà termini el país més ric dels 27. D'entrada, el govern ha retallat mig punt les previsions de creixement per aquest mateix any. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
Bona nit. Un 20% del petroli que fins ara arribava del Kazakhstan va a parar a la refineria alemanya de Schwedt, a tocar de la frontera amb Polònia. És on es produeix el 80% del querosè que necessita l'aeroport de Berlín per al seu funcionament habitual. Des del Ministeri d'Economia alemany, la ministra Katharina Reiche ha expressat el seu desig que això no tingui un impacte important.
Parteixo de la base que els subministraments es mantindran i que la refineria serà capaç de mantenir el nivell de producció.
La companyia Lufthansa, de moment, ha decidit estalviar querosè. Han anunciat que retallen 20.000 vols de la companyia Cityliner, que comunica a grans ciutats alemanyes com Múnich i Frankfurt. De fet, les previsions de l'economia alemanya van a la baixa. La ministra Reiche ha retallat les previsions per aquest any d'un 1 a un 0,5%.
L'economia alemanya es troba en una fase de recuperació lenta, però el vent en contra va en augment. La guerra al Pròxim Orient ha comportat un xoc en el preu de l'energia que no podem evitar.
La ministra ja ha avançat que ha arribat el moment d'engegar reformes substancials. En el punt de mira estan el sistema de pensions, el de salut i una reforma fiscal.
Doncs encara mostres clares de les conseqüències d'aquesta crisi a l'Orient Mitjà. Brussel·les proposarà als països europeus que comparteixin combustible per als avions. A curt termini, la Comissió Europea descarta que hi hagi desabastiment, però demana als governs que siguin previsors i també que, per exemple, comencin a reomplir les reserves de gas per a l'hivern que ve. Tot això forma part d'un paquet de recomanacions que l'executiu comunitari ha presentat per combatre els efectes de la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona nit.
Hola, bona nit. Amb un mes de retard respecte al que havia promès, la Comissió Europea llança una bateria de propostes als països comunitaris. Els demana, sobretot, més coordinació a l'hora de reomplir les reserves de gas o d'alliberar més estocs de petroli en un futur. Brussel·les també reclama als governs europeus que accelerin la transició cap a una economia verda. Per això promet una llei per garantir que els impostos de l'electricitat sempre seran més baixos que els dels combustibles fòssils. La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha recordat que l'energia verda no ha estat tan exposada als efectes de les guerres.
Invertir en la transició energètica és la millor decisió que podem prendre els europeus pensant en la nostra seguretat.
Brussel·les xifra en 24.000 milions d'euros el sobrecost energètic que ha provocat per als europeus la guerra a l'Orient Mitjà. Per això recomana als països que prenguin mesures per protegir les famílies més vulnerables, si cal, prohibint els talls de subministrament d'energia mentre duri la crisi. També insta a donar ajudes per retirar les antigues calderes de gas i rebaixar l'IVA per instal·lar noves bombes de calor, que són més sostenibles. Tot això, però, són recomanacions, sense caràcter obligatori per als governs. La Comissió Comissió Europea obre la porta perquè cada país, individualment, pugui crear un impost per gravar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques, però al final descarta la proposta espanyola d'instaurar-lo a nivell europeu.
I encara hi afegirem que el ministre d'Agricultura espanyol, Luis Planas, demana als empresaris un esforç per no traslladar al preu dels aliments l'increment dels costos derivats d'aquesta guerra a l'Iran. Planas insisteix que no hi ha un problema d'abastiment d'aliments.
El problema no es, afortunadamente, de abastecimiento, es un problema de precios y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo todos dentro de nuestra actividad como gobierno, pero también empresarial, en limitar y poner tope a esos aumentos de cara a que los ciudadanos tengan alimentos en cantidad, en calidad, pero también a precios razonables.
Catalunya nit.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, insta l'Audiència Nacional a tenir seny i evitar el desplaçament dilluns que ve de l'expresident Jordi Pujol a San Fernando de Henares, a Madrid, atesa la seva salut delicada i que té 95 anys. Maria Núria Revelle, bona nit.
Hola, bona nit.
Això Illa ho ha dit davant la cúpula judicial, precisament, i policial també, aquí a Catalunya.
Ella es posa al costat de Jordi Pujol i remarca que la fragilitat de l'expresident li ha impedit els darrers dies acudir a diversos actes públics on estava convidat, com ara el 50è aniversari del diari Avui o els 150 anys del naixement de Pau Casals al Vendrell.
Estic fluix, em va dir. No em sento forces de venir-hi. No podia anar al Vendrell. Ho dic perquè el Vendrell està bastant més a prop que a Madrid. I davant el seny. En el seny es troba sempre, sempre la base adequada per la justícia.
Els seus advocats, segons les fonts consultades per aquesta emissora, treballen amb l'hipòtesi que l'examini un metge forense a Barcelona, sempre i quan el tribunal ho accepti. Dilluns han de començar les declaracions de la família Pujol en el judici que des del novembre es fa a l'Audiència Nacional en contra seva per la presumpta ocultació de la fortuna familiar.
Doncs precisament aquesta tarda a l'Audiència Nacional se celebrava un altre judici, el del cas Kitchen, sobre l'operació per destruir proves de la Caixa B del Partit Popular. Avui l'exmarit de Dolores de Cospedal, exsecretària general del Partit Popular, ha reconegut que va presentar a la seva exdona a Villarejo i que es van reunir tots tres a la seu de Gènova. Des de Madrid, Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
De què es va parlar en aquella reunió?
Doncs Ignacio López del Hierro, exmarit de Dolores de Cospedal, no ha volgut donar gaires detalls. Recordem que no estava obligat a declarar perquè ell també està vinculat a la causa i perquè en aquells anys era el marit de l'exsecretària general popular. Això sí, ha deixat caure que es va parlar de Rita Barberà, l'exalcaldessa valenciana, investigada per blanqueig de capitals, que va morir d'un infart el 2016.
I los presenté y hubo esa reunión donde hablaron de temas de... Señor Villarejo expuso lo que quería decirle y mi mujer le expuso las preocupaciones que tenía en ese momento y punto.
¿Y qué le dijo el señor Villarejo?
Me acuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de Rita Barberá.
En la sessió d'avui, l'excap de policia judicial també ha negat haver manat a esborrar M. Rajoy de cap informe de la Gürtel.
Doncs precisament l'expresident Mariano Rajoy és un dels noms propis de la sessió de demà.
Exactament. Ell i Maria Dolores de Cospedal són els caps de cartell d'aquesta fase de la instrucció i tots dos estan citats demà a l'Audiència Nacional en qualitat de testimonis, això sí. Caldrà veure si contradiuen la versió de Villarejo, que va afirmar l'existència de l'operació i va assegurar que els càrrecs del Partit Popular n'estaven al cas.
Doncs seguim de judici en judici, ara el del cas Mascaretes. L'exgerent del Partit Socialista Obrer Espanyol ha negat que el partit abonés bitllets de 500, 200 o de 100 euros a l'exministre José Luis Ábalos o a la seva antiga mà dreta, Koldo García, i ha justificat la legalitat dels pagaments en efectiu. La comptabilitat del PSOE ha centrat una jornada més la sessió al Tribunal Suprem, tot i que la caixa del partit s'investiga a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid de nou, Dani Sanceaja.
Una de les claus del cas són els moviments d'efectiu de Koldo. Segons l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno, els diners als quals suposadament s'hi referia com a Xes Torres no sortien de Ferraz. El partit avançava en efectiu les despeses d'Ábalos, però sempre amb justificant.
Nunca pedimos
ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca.
Sobre el rescat d'Air Europa, una altra pota del cas, l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, admet que va atendre una trucada del comissionista Víctor Aldama a petició de Coldo.
Por educación y evidentemente mi mensaje es muy sencillo. La ayuda para Air Europa dependerá de SEPI y no dependerá del Ministerio de Transportes.
A més, un soci d'Aldama en el negoci de les mascaretes s'ha negat a declarar el mateix dia que Hisenda ha xifrat el frau en 2,4 milions d'euros.
Minuts i dos quarts de 11. L'absentisme dels alumnes a la Universitat Autònoma de Barcelona arriba al 40% en algunes assignatures. Ho constata el primer estudi que ha elaborat la universitat sobre aquest fenomen i que us ha avançat Catalunya Ràdio. Entre els motius pels quals els alumnes se salten classe hi ha la dificultat de compaginar-ho amb la feina, raons personals o de salut, la dificultat d'arribar-hi amb transport públic i desmotivació o falta d'interès. Maria Costa.
Segons l'informe, poc més de la meitat dels estudiants assisteixen pràcticament a totes les classes. Un de cada quatre admet que no va a la meitat de les classes i la resta situen la seva assistència en una mitjana del 70%. Un absentisme que és més alt entre els estudiants més grans, els que fan tercer i quart. Es tracta d'un fenomen a l'alça a totes les universitats, especialment després de la pandèmia. 8 de cada 9 alumnes admeten que la universitat és el tràmit per obtenir el títol i accedir a una professió. Ho explica aquesta emissora el vicerrector de Formació i Innovació Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona, José Luis Muñoz.
Diria que l'alumnat més absentista és aquell alumnat que ha de compaginar els estudis amb el treball, que té dificultats de transport en el sentit de que triga més d'una hora en arribar al campus universitari, que per cert també els estudis com un projecte professionalitzador.
L'informe també apunta a altres causes, com la percepció que es pot aprovar sense trepitjar l'aula. Per això, una de les mesures que es vol impulsar és reduir les classes magistrals.
No té gaire sentit que l'estudiant assisteixi a classe només com a mer consumidor d'informació, quan estem parlant d'un context en què la informació li pot arribar per diferents vies, materials, la xarxa, etc. I, per tant, hem d'aprofitar els moments d'aula perquè l'aprenentatge sigui més significatiu i no tan superficial.
En l'informe hi han participat més de 3.000 persones, la majoria estudiants.
Al Regne Unit, els joves que tinguin 17 anys o menys no podran comprar tabac de manera legal de per vida quan entri en vigor la llei que ha aprovat el Parlament. La normativa pretén reduir les morts relacionades amb el tabac, evitar que els joves siguin addictes a la nicotina i reduir la pressió a la sanitat pública. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. Els joves britànics nascuts després de l'1 de gener del 2009 no podran comprar tabac ni vàper de per vida quan el projecte de llei entri en vigor. Les autoritats volen crear una generació lliure de fumar. Gillian Meron és membre de la Cambra dels Lords.
És un projecte de llei històric, senyors. Crearà una generació sense fum. De fet, és la intervenció de salut pública més gran en una generació. I puc assegurar a tots els nobles lords que salvarà vides.
Es calcula que fumar mata l'any unes 64.000 persones i n'hospitalitza 400.000, només a Anglaterra. Amb la llei, les autoritats pretenen rebaixar les dues xifres, a més de la factura a la sanitat pública. La prohibició ha estat ben rebuda per les principals associacions contra el tabaquisme i de lluita lluita contra el càncer. En canvi, ha estat criticada per Nigel Farage, el líder de Reform UK, el partit d'extrema dreta que lidera les enquestes de vot, que ja ha promès que derogarà la llei si arriba al poder. Farage escrivia al diari The Telegraph que d'aquí 10 anys es produirà la paradoxa que una persona de 27 anys no podrà comprar tabac, però una de 28 sí.
En punt 2:15. Un home de 92 anys ha mort aquesta tarda en un incendi a casa seva, a Barcelona.
Ha passat a la Gran Via de les Corts Catalanes. El foc s'ha originat al pis, en una cinquena planta, per causes que encara no se saben. Equips mèdics han atès la víctima, que ha patit una intoxicació per fum, però no l'han pogut reanimar. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar l'origen del foc. Aquest és el segon incendi mortal a la ciutat de Barcelona en el que portem d'any.
Els delictes han baixat un 6% a Catalunya durant el primer trimestre d'aquest any.
El que suposa 9.000 fets delictius menys que el mateix període de l'any passat. Són dades que ha fet públiques avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'acte del Dia de les Esquadres.
Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I també continua millorant l'eficàcia policial, resolent més de 46.000 fets delictius aquest any.
Castellbisbal s'afegeix a la zona d'alt risc pel brot de pesta porcina africana i ja hi ha 19 municipis en aquesta situació.
Un dels nous casos positius s'ha detectat en aquest poble del Vallès Occidental. Això comportarà la restricció d'accés al medi natural dins del seu terme. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que el govern ha començat a multar les persones que infringeixen les normes.
Portem 9 sancions a ciutadans que no han complert les restriccions d'accés al medi natural. Per tant, demanem, si us plau, col·laboració ciutadana, però recordar que està prohibit. Es sancionarà aquell que no compleixi. Per tant, sabem que generem un perjudici, però necessitem poder treballar en condicions.
I crit d'alerta dels ramaders ara davant l'expansió del llop per Catalunya i dels atacs al bestiar asseguren que suposen una amenaça greu a la seva activitat. Prullans, Joaquim Albalate.
Els ramaders asseguren que el llop, que pràcticament havia desaparegut de Catalunya, ja torna a ser present a tot el nord del país i els seus atacs, diuen, poden posar en perill la continuïtat del sector. Guillem Pastoret és ramader.
Una zona on no havíem tingut llop des de fa molts anys i ara doncs ens ha tornat el llop, no estem preparats perquè és una amenaça que ens ha arribat de nou i doncs tenim una gran preocupació perquè som coneixedors que aquests territoris on estan convivint en llop ja des de fa temps, doncs està tenint una afectació molt greu que està comportant doncs una davallada molt important de la ramaderia extensiva, fins i tot la pèrdua d'explotacions.
Per això reclamant a l'administració mesures ràpides i eficients.
No s'han aconseguit implantar mesures eficients en aquestes explotacions, no s'han tampoc concedit indemnitzacions justes i, per tant, el govern, l'administració, amb aquest tema dels depredadors i específicament del llop, com que és una amenaça creixent i que la tenim a sobre, s'ha de posar les piles i ha de canviar el ritme.
El llop ha estat el protagonista d'una trobada aquest dimecres a Prullans, a la Cerdanya, on un centenar de ramaders de tot Catalunya, França i Espanya han compartit experiències i idees per fer-hi front.
Una cinquantena de turistes han quedat penjats a Barcelona per una estafa per internet a un hotel de la ciutat.
Segons ha informat el mateix allotjament a Catalunya Ràdio, el seu compte a la plataforma Booking ha estat hackejat. Això ha provocat un excés de reserves. Els suplantadors d'identitat han comès el delicte amb la intenció que els afectats els fessin pagaments. A hores d'ara, Booking diu que ha reubicat tots els turistes en altres allotjaments, però alguns clients asseguren que no se'ls ha ofert cap altra habitació.
El túnel ferroviari de Rubí reobrirà parcialment la setmana que ve, segons ha anunciat Adif.
Aquesta infraestructura és clau en el transport internacional de mercaderia. Unes esquerdes van fer que es tanqués a finals de gener. A principis de febrer ja es va obrir parcialment, però les obres van obligar a tancar-lo de nou a mitjans de març. Ara, Adif ha anunciat que dimarts que ve s'hi restablirà la circulació de trens de manera parcial. Es farà per via única i durant una part del dia.
A la central nuclear Vandellòs 2, al Baix Camp, investiguen un incendi incendi en un sistema de ventilació.
Ha passat aquest matí en un edifici d'aparells elèctrics fora de la zona nuclear i més delicada, que ha obligat a activar una estona la prealerta d'emergència a les instal·lacions. L'origen de l'incendi seria un equip de ventilació i ara s'investiguen les causes. La planta ha donat per normalitzada la situació a mig matí i assegura que no ha suposat cap perill ni per als treballadors ni per al medi ambient.
I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qüestionat avui per primer cop l'ordre de trasllat de les pintures de Sixena.
El mateix dia que el MNAC ha presentat un recurs contra el termini de 56 setmanes per retornar les obres, Urtasun ha demanat que es prioritzi el criteri dels tècnics davant la fragilitat de les peces. En resposta a Esquerra al Congrés, el ministre també ha volgut marcar distàncies amb el cas del Guernica.
Jo no puc compartir una sentència que ignora el criteri d'aquells tècnics que han custodiat una obra durant molts anys i que ens han alertat del gravíssim risc que pot suposar aquest trasllat. En el cas del Guernica, la decisió depèn del Ministeri de Cultura en el marc del patronat del Reina Sofia. I en el cas dels murals de Sixena, hi ha una sentència en ferm que ni jo ni cap administració catalana pot ignorar.
El govern aragonès ha reaccionat acusant l'Espanyol d'obstaculitzar l'execució de la sentència i ha recordat que s'ha de respectar el termini marcat pel jutjat per al retorn de les obres.
La plantada de l'alcalde de Nova York a la gala del Met d'aquest any trenca una tradició a la ciutat. Aquesta és la notícia que avui inspira la mirada de la Judit Colell, directora de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora també del Catalunya Nit. Ens arriba cada dimecres.
Avui parlem d'un no, que més que una absència és un missatge. El de l'alcalde demòcrata de Nova York, Zoran Mamdani, assistia a la Met Gala d'enguany. La Met Gala és aquella gran festa de vestits impossibles, famosos i molts, molts diners. També és l'aparador d'una èlit que viu molt lluny del dia a dia de la majoria. I qui mou els fils és Anne Wintour, la mítica editora del Vogue nord-americà, una figura que durant anys ha estat associada a l'entorn demòcrata, aquest imaginari progressista de Nova York on cultura i política van de la mà. Mamdani ho ha dit clar. No vol formar part d'un espectacle que normalitza el luxe desmesurat mentre hi ha gent que no pot pagar el lloguer. I el seu no ha posat el dit a la nafra. Perquè, per afegir-hi més complicació, la figura que enguany és el convidat d'honor i màxim patrocinador de la gala és Jeff Bezos i la seva dona, Lauren Sánchez. I això no és menor. Parlem d'algun dels símbols més evidents de concentració de riquesa. De fet, a Nova York ja s'han vist cartells contra la seva presència. Crides al boicot, denúncies contra Amazon i el seu tracte amb els treballadors. La crítica ha sortit de les xarxes i és al carrer. I encara més, també les polèmiques per les relacions d'empreses com Amazon amb agències com Alice reforcen aquesta sensació que darrere del glamour hi ha interessos i decisions molt discutibles. Tot plegat deixa en Wintour en una situació complicada, perquè la Met Gala s'ha vengut durant anys com un espai cultural i fins i tot progressista, però cada cop costa més creure-ho. Mamdani no només ha rebutjat una invitació, ha qüestionat tot un sistema. I potser el problema no és que ell no hi vagi, sinó que cada cop més gent començarà a preguntar-se per què hi va tothom.
Catalunya Nit.
Passen gairebé 8 minuts de 2:15. Comencem a posar ara un peu de ple a la Diada de Sant Jordi, perquè ja està tot a punt pel dia de demà amb el llibre i la rosa com a protagonistes. Aquest migdia una quarantena d'autors han escalfat motors amb la tradicional fotografia de 3CAT. Montse Mas.
Sí, l'escenari ha estat el MACBA, que enguany celebra 30 anys, i la foto, com ja és habitual, ha comptat amb alguns dels guardonats durant l'últim any, com Biel Mesquida, Carlota Gurt, Núria Cadet i Francesc Torralba, que han explicat a Catalunya Ràdio la importància dels premis.
Els premis jo me fan estimera, me fan escriguera, me fan cantera, me fan visquera.
Perquè et dona diners, i això és una cosa que els autors sempre necessitem.
Si dona una projecció, mira, som a la ràdio, doncs, mediàtica, precisament, que no dona, ara hi posaré moltes cometes, el simple fet de publicar.
I fer que la teva obra, doncs, sigui més coneguda, perquè et projecta a noves persones, a nous lectors, i això sempre ens agrada, els que escrivim.
També hi eren Agnès Marquès, Sebastià Alzamora i Antònia Carré Pons, entre d'altres, però hi ha faltat Carla Rabassa, Premi Sant Jordi de novel·la, que no hi ha volgut ser perquè la foto també convoca els autors en llengua castellana guardonats per editorials catalanes.
Doncs a les portes de la Diada hi ha qui es fixa en les llistes de vendes per predir els favorits de la jornada, perquè demà a aquesta hora ja estarem fent allò dels més venuts, més venuts. Doncs bé, unes pistes ens els pot donar aquesta llista, eh?
Segons l'últim rànquing de la Cambra del Llibre, Regina Rodríguez Sirvent, amb Crispetes de matinada, i Gil Prat sobre Roca, amb El joc del silenci, encapçalen les preferències en ficció catalana. I en no ficció, els més buscats són El manual de defensa del català, d'Òscar Andreu, i Anatomia de l'esperança, de Francesc Torralba. En castellà, Eduardo Mendoza surt amb avantatge en narrativa, mentre que la Guia de salut de Blanca García Orea lidera la no ficció. I pel que fa als més joves, destaca l'èxit de Míriam Tirado amb Dick Goa i Si fuéramos eternos, d'Emma Gil. Catalunya Ràdio, per cert, seguirà tota la Diada des de primera hora del matí, des del seu estudi mòbil al Passeig de Gràcia, amb Diputació.
Molt bé, gràcies, Montse. Demà a aquesta hora tornem a parlar. I aquesta prèvia de Sant Jordi, hi ha dues escriptores que han tingut ja molt protagonisme per la seva talla i pel que han fet. Comencem per l'escriptora escocesa Ali Smith, que ha estat l'encarregada de fer el pregó de la Diada de Sant Jordi al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. L'autora del Quartet Estacional ha defensat la importància de les biblioteques, coincidint amb les protestes dels bibliotecaris que estem tenint aquests dies aquí a Barcelona. Marc Ruiz.
Doncs Smith, que darrerament ha publicat la novel·la Glyph, que per cert avui ens ha explicat que ja s'està traduint la segona part al català, i l'assaig Una Wolf Pròpia, ha assegurat que els demagogs odien els llibres i les arts perquè són més poderosos del que mai ho arribaran a ser ells, i ha comparat les biblioteques públiques amb l'aigua.
Els atacs a les biblioteques són atacs a la nostra font, a les nostres arrels, a les nostres veritats i al nostre accés a la veritat i a les arrels. Sense biblioteques ens marxarem.
Malgrat el poc suport que denuncia que tenen aquests espais públics per part de les administracions i en plena protesta dels seus treballadors aquí a Barcelona, Smith és optimista.
Funcionen algunes biblioteques encara gràcies a voluntaris, amb activitat comunitària, però és difícil carregar-te una biblioteca, perquè hi ha moltíssima gent que la necessita, que la vol, que té el dret a aquest espai.
L'autora del recull de relats Biblioteques Públiques ha citat autors com Virginia Woolf, Irene Solà, Javier Marías i Kay Tempest en el seu pregó per explicar què és la literatura i el poder que té. I ha conclòs que davant la impotència que pot provocar el món en què vivim, el millor que podem fer és obrir un bon llibre.
Gràcies, Marc. A partir de les 11 podrem conversar amb una Premi Pulitzer, però ara escoltarem la Premi Nobel de Literatura, Han Kang, que està expectant per viure demà la festa de Sant Jordi i llibres. L'escriptora coreana ho ha dit a Barcelona, també des d'on ha fet una defensa del paper de la literatura i l'art per fer front als moments foscos que es viuen ara, diu. Bona nit de nou, Montse Camps.
Bona nit. Han Kang admet que es viuen moments foscos, però que amb tot la sorprèn que sempre hi hagi persones que volen sobreviure, cuidar i curar. Ha fet una crida a no perdre mai l'esperança i a ser més empàtics, i en això la literatura i l'art tenen un paper important.
A través de l'art i la literatura ens tornem una mica més sensibles i ens permet col·locar-nos en la banda de la vida i no en la de la mort. Ens fa més tolerants i empàtics perquè puguem sentir a través de la nostra pell els sentiments dels altres, perquè en aquest món tan fosc i ple de fets que semblen repetitius i molt dramàtics, nosaltres podríem ser intolerants i dir: això passa a un altre lloc, no va amb mi. Però ens hem de mantenir ferms, hem de patir pels altres, ser sensibles. I la literatura i l'art són a la banda de la vida i fan la seva feina per posar les persones en aquesta banda, la de la vida.
És la seva primera visita a Barcelona després de rebre el Premi Nobel i explica que està molt emocionada pel que viurà demà, Diada de Sant Jordi.
Tinc moltes expectatives, estic molt emocionada per la festa de Sant Jordi. Tinc moltes ganes de veure-ho. La lectura ocupa una part molt important en la meva vida i saber que una ciutat sencera estarà dedicada a la lectura i poder caminar per aquests carrers que estaran plens i engalanats amb la lectura i la literatura sota el sol serà agradable per mi.
Han Kang assignarà llibres, entre els quals Tinta i Sang, que han publicat recentment les editorials La Magrana i Random House.
Érem bons, tan resplendents com el somni de dos nens. Estàvem bé fins que ja no tant. Vam fer una llar, però allò va anar cremant. No volia deixar-te, no et volia mentir. Ja em posava a plorar quan vaig recordar que sé com es compra una rosa.
Pràcticament 3:15, hem parlat molt de llibres, faltava un element important. És que d'aquí una hora i quart comença Sant Jordi, de fet, eh? Això ho tenim aquí ja.
No et necessito per sortir a ballar, ja m'agafo jo de la mà.
Els i les floristes preveuen vendre uns 2,5 milions de roses durant tot el dia a tot Catalunya. La novetat, però, és que no n'hi haurà pràcticament cap. Serà gairebé un miracle trobar-ne que s'hagi produït aquí, i és que, segons dades del gremi, el cultiu autòcton de roses no arriba a l'1%, i és gairebé irrecuperable, diuen. Aquest és també el primer any que les 8 parades de floristes de la Rambla viuran un Sant Jordi des d'un nou emplaçament, perquè les obres de la Rambla les han fet recol·locar temporalment a la plaça de Catalunya. Per tant, demà les floristes de la Rambla no seran a la Rambla. Avui, entre comanda i comanda, hem pogut parlar amb la Carolina Pallès, la florista que està al capdavant de Flors Carolina, que és un emblemàtic negoci de quarta generació ja i que és tot un clàssic. I la clàssica del nostre programa és l'Eli Espuny. Bona nit, Eli.
Bona nit.
A veure, tu l'has anat a visitar per saber com viu una jornada particular.
Doncs sí. La Carolina i la seva germana, la Mercè, estaven en plena activitat organitzant, com dèiem, les comandes i preparant algun que un altre encàrrec. Així ens ha explicat la Carolina com encara la prèvia Sant Jordi.
Ara ja realment me'n vaig al magatzem, d'aquí una estona ja començaré a portar les roses, les hem de netejar, a la tarda ja ens vindrà ajuda, i bueno, i demà començar molt aviat, molt aviat. Avui per la tarda ja començarem a fer pedidos, i bé, jo crec que com l'any passat, seguríssim.
Per a les floristes de la Rambla, no és un Sant Jordi més, com dèiem, és un Sant Jordi des d'una nova ubicació. Com ho valora la Carolina? Doncs contenta, com és ella.
Mira, si vols que et digui la veritat, nosaltres ho estem portant molt bé. Mai havíem marxat de la Rambla, la Rambla és la nostra... Sí, clar, és la nostra vida, vull dir que, clar, jo no puc canviar la plaça Catalunya per la Rambla, però la ubicació és boníssima, estem molt contents, l'Ajuntament ens ha ajudat moltíssim, perquè, clar, la ubicació que ens ha buscat és maca. Ara, clar, també tens que adaptar, tenen que passar 2 o 3 mesos, els nostres clients ens busquen, però jo estic contenta, eh?
Per a elles, segurament és important saber que és una mudança temporal i l'objectiu és que al febrer, quan s'acabin les obres, tornin a la Rambla.
Realment vull dir que, clar, veig que això passarà ràpid. El febrer ja s'inaugura. O sigui que, clar, hem de ser positius. El lloc és maco, tornarem a la Rambla, la nostra floristeria ens l'arreglen perquè és un premi fat, això és patrimoni de la ciutat. I, bueno, i si t'hi fixes, mira que maca que ens ha quedat. Ja hi ha totes les fotografies posades, els quadres, encara me'n queda alguna per col·locar, però estem contentes.
Ara fa un mes que les obres de la Rambla, com dèiem, les van fer pujar més amunt i instal·lar-se en un lateral de la plaça de Catalunya, sobre les voreres amples a banda i banda del carrer de Vergara, per damunt del carrer de Pelai. La Carolina destaca que és un lloc amb molta pau.
Saps què passa? Que la vida es té que ser positiu. I nosaltres som molt positives. Realment, doncs, bueno, la gent ens busca, ens troba, ens truca... Hi ha algú que el pobre encara no se n'en recorda, s'equivoca i se'n va cap a baix i llavors té que tornar a pujar. Aquest sí que és el que bufa. Perquè, clar, tant anar amunt i avall a la Rambla i ara amb les obres ja et pots imaginar que els que vivim per aquí és una mica estressant. Però, bueno, si t'hi fixes, tot l'entorn que tenim aquí, hi ha molta pau.
La nova ubicació no creu que faci baixar el nombre de vendes.
Demà hi haurà molta gent i tot, perquè, clar, un Sant Jordi tota la vida ha estat ple. Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, la ubicació és maca, però si fa un bon dia, treballarem tots segur. Però, clar, sempre hi ha algun de pessimista que, no sé, a lo millor no es vendrà tant, es vendrà igual o més. Mira el que et dic.
El que sí que té clar la Carolina és que sigui a la Rambla com tota la vida o sigui a la plaça Catalunya com demà, Sant Jordi, per un florista, és una jornada paleta estressant.
Jo si venem igual ja en tinc prou. Tampoc no vull més, no sé si m'entens. Vull dir, vull que surti el dia bé, que demà tot vagi bé... I que, bueno, és un dia que per un florista és molt maco, però és molt estressant. Són molts dies de treball, perquè imagina't, avui estem començant a col·locar les coses, demà seguirem, o sigui que realment, i aquesta tarda també. De tarda tampoc d'hora no podrem plegar, perquè, clar, si molta gent ja ve a buscar la comanda demà a les 9 del matí, hi ha molta gent que no són dos o tres roses. O sigui, n'hi ha alguns que se n'emporten 30, altres 50, les empreses, saps el que vull dir? Llavors tot això ho tenim que deixar preparat avui.
I és clar, Manel, la pregunta obligada que tocava la Carolina és quina és l'estrella de les roses, la que tothom vol, busca, tria, remena. Sens dubte, la rosa vermella.
O sigui, realment la reina de la rosa i la reina del Sant Jordi sempre serà vermella.
I per què ho creus, això, Carolina?
Perquè ha sigut tota la vida. Hi ha hagut anys que han volgut canviar i fer coses diferents, com en el llenguatge de les flors, per exemple, que anys enrere, doncs clar, es deia que una rosa blanca i una rosa vermella és el foc que m'han encès els ulls. Saps el que vull dir? Llavors, clar, jo a vegades, quan he comentat això, una de blanca i una de vermella, hi ha molta gent que els fa molta il·lusió i realment la compren. Però clar, això és en el llenguatge de les flors que remunten al segle XVII, m'entens o no? Però la vermella sempre serà la reina.
I hem de tenir en compte que cada rosa té un significat.
La vermella és passió. És passió, és Sant Jordi, és amor. Clar, la blanca ja pot ser més aviat fidelitat, m'entens? Vull dir que, clar, ja és una miqueta que realment potser si no et coneixes tant a la persona o és una amiga, millor regalar-li blanca o rosa, perquè, clar, si no pot haver-hi un malentès, no? Però, bueno, també hi ha de tarongetes, vull dir, hi ha colors molt macos avui en dia.
Doncs bé, Manel, ja ho has apuntat,
sí,
no? Rosa vermella...
Codis, sí, i després aquí hi havia cotorra o periquito, algo molt impacient,
sí,
també,
sí,
i molt content,
sí,
eh?
Sí, sí, hi havia molts ocellets que estaven la mar d'entretinguts, com la Carolina i la seva germana.
Tan contents com la Carolina.
Sí, i tant. Apunta la rosa, per demà.
Sí, ho tinc.
Unes quantes,
a la redacció. Ho tinc tot preparat. Gràcies, Eli.
Bon Sant Jordi.
Igualment.
No et volia mentir, ja em posava a plorar quan vaig recordar. Sé com es compra una rosa, em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controles. No et necessito per sortir a ballar.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Carlota Subirós reivindica la dignitat humana damunt l'escenari gran del Teatre Nacional de Catalunya amb una versió lliure d'Antígona i Èdip. El muntatge compta amb un gran repartiment encapçalat per Kathy Say, Babuk Cham i Vincenta Ndongo. Marta Vives.
Les tragèdies de Sòfocles i en especial personatges com Antígona tenen a cada temporada teatral un espai a la programació, en totes les versions i de totes les maneres, probablement perquè el crit d'una dona reclamant dignitat humana fa 2.500 anys segueix sent el crit d'avui. Carlota Subirós s'ha basat en la traducció de Carles Riba per fer sonar el clàssic amb tota la riquesa de la nostra llengua.
Per la feina d'increïble cura, rigor i prestigi que hi ha en aquesta traducció i directament
purament del grec clàssic.
La diu una companyia extensa formada per uns intèrprets reconeguts i amb una llarga trajectòria. Algunes d'elles, com Cathy Say, Vicent Andongo o Lourdes Barba, habituals en els seus muntatges, la gran majoria racialitzats. I el que no hauria de ser una excepció, aquí es converteix en tota una declaració d'intencions. Un viatge a la Grècia clàssica, al cor mateix de la cultura, que ens replanteja que, malgrat els segles, seguim estant allà mateix.
Bon dia per ell. Evidentment, l'esquena de Cancelo s'ha anat en ordre un cop. L'han substituït, el Barça ha controlat més.
Allà a la banda no ens han fet mal. No. Ens han fet més mal per dintre.
Correcte.
Perquè és Javi Rueda qui queda, que és el lateral llarg, no és un davanter, i per tant el Celta no ha estat tan esmolat com habitualment contra nosaltres en aquell sector.
I de moment poca cosa més, possiblement la dada més significativa deu ser la...
Tenim partit de joc, això és la TDT, els nostres companys de Catalunya Ràdio. Queden 6 minuts per arribar a les 11. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Com li estan anant al Barça, al Camp Nou?
Doncs per una banda bé, perquè guanya 1-0 al descans al Celta, però per l'altra hi ha hagut lesió de Lamine Yamal. A veure, recapitulant, ha passat de tot en aquesta primera meitat del Camp Nou. El Barça, doncs, força discret en el tram central d'aquest primer temps, s'ha vist sobrepassat pel Celta en algunes fases, tot i que el Barça ha començat molt fort, xutant amb una ràtio a porteria elevada en els primers minuts, però a partir d'aquí, doncs, el Barça s'ha anat diluint, fins que al minut 40 Lamine Yamal ha provocat un penal que ell mateix ha transformat i ha just impactat la pilota, ha alçat la mà i ha demanat el canvi i ha notat a la zona dels isquiotibials una punxada.
Però així ha anat a gol, eh? O sigui,
sí,
ha fet gol,
ha marcat
amb dolor.
Amb dolor i ha demanat el canvi, s'ha anat camí de vestidors i conforme han anat passant els minuts, sembla que les primeres informacions apunten que sempre hem agafat amb pinces, però que seria en principi més lleu del que semblava en primera instància, segons s'ha explicat a la TDT de Catalunya Ràdio, que estem sentint amb el partit al descans. Ara mateix el partit és del descans i dius, això com és? Si hauria de fer 1:25, ha fet 1:25 que ha començat. Doncs és així perquè en el moment en què la Yamal ha transformat el penal, s'ha anat cap a vestidors, el partit s'ha aturat uns 20 minuts per un altre motiu. Hi ha hagut una emergència mèdica a la graderia. El protocol estableix que en casos així s'atura el partit. Hem pogut saber que es tractava d'un espectador que ha patit una aturada cardíaca, però que aquesta persona ja estaria estabilitzada. Però sort d'això, i el partit en definitiva s'ha hagut d'aturar aquests 20 minuts. Ara mateix a punt de començar la segona meitat amb victòria per Lamine Yamal del Barça, 1-0, gol de penal de Lamine Yamal, i pendents d'informacions del seu estat físic arran d'aquesta lesió que ha patit.
Molt bé, doncs això per una banda, el Barça que intenta guanyar la Lliga com més aviat possible. Qui ja ha fet la feina són les noies. Alexia Putellas valorava així la Lliga que ja ha aconseguit aquesta tarda al Barça.
La Lliga és el títol de la regularitat, no? Evidentment, la Champions és l'objectiu perquè al final és on competeixes contra els millors, però al final s'ha de fer la feina cada cap de setmana i crec que una temporada més ho hem fet amb bona nota.
Doncs Alexia, donant valor a aquesta Lliga, el títol que s'anomena de la regularitat, a les portes de l'eliminatòria de semifinals de Champions contra el Bayern de Múnich. El Barça la guanyada en imposar-se en el derbi al camp de l'Espanyol 1-4, i el títol per a l'equip de Pere Romeu arriba a 4 jornades pel final, ja de manera matemàtica amb aquesta victòria. És la 7a Lliga seguida del Barça i l'11a en total de les blaugranes.
Doncs felicitats a les jugadores i a tots els seguidors del Barça femení de futbol, que suposo que són els mateixos que el del Barça masculí, si és del Barça 1.
Sí, sí, exacte.
Si
bueno,
però vaja, per si de cas. Moltíssimes gràcies, David.
A vosaltres, fins demà.
Bona nit.
Per marcar el canvi, ara surten els jugadors del Celta, tot a punt.
You can be the mom, oh oh. Because see the girl them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat, not
Doncs aquesta és la tria de la Gemma Puig per fer-nos la previsió per demà. No m'atreveixo a dir per on anirà la cosa, però sé que hi ha molta gent pendent, perquè d'aquí poca estona, podríem dir gairebé, comença Sant Jordi amb les parades, la gent al carrer, les floristes... Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs mira, és una cançó de Sant Pol que es diu Temperature, perquè de tot el que passarà el dia de Sant Jordi, potser el que notarem més, el canvi que notarem més, serà la temperatura. No a tot arreu igual, però pel que fa a l'estat del cel, no canviarà molt. Potser sí que tindrem més núvols. És a dir, al matí hi haurà més núvols baixos a l'Empordà i a l'Ebre, al migdia farà sol i a la tarda de nou, com aquestes darreres tardes, doncs hi haurà ruixats i tempestes. Per tant, aquest Sant Jordi a la tarda cap al Pirineu i Prepirineu perilla una miqueta en aquest sector, principalment. Però sí que la temperatura es notarà que baixa. Es notarà a primera hora i es farà més evident al migdia. Aquests dies, avui hem arribat als 32 graus a Vinebre, a Seròs, per tant, entre Ponent i Ebre. Demà, les màximes més altes els hi costarà d'arribar als 25 graus. I, a més, a la costa, és a dir, a la costa central, Camp de Tarragona, que és on menys es notarà pel que fa al número, diguéssim, de la temperatura, sí que tindrem una mica de vent de gregal, més humit, i això mantindrà aquesta fresca. Per tant, demà, el meu consell per vestir-se, doncs, seria de primavera anar posant capes i al migdia, doncs, segurament les haurem de treure.
Molt bé, doncs, roses a la fresca, que ja els anirà bé, i els llibres també, i nosaltres, si cal, amb camisa o jaqueta ja ho veurem, perquè aquests dies es pot anar amb màniga curta tranquil·lament.
Sí.
Eh? Molt bé, doncs estem avisats. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la diada.
Igualment.
Bona nit. A la nit ho comentem. Fins ara.
Perfecte.
Adéu.